l'Info Vespre.
Comencem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem parlant d'Expo Nubis, la fira nupcial que va acabar ahir a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. En parlem amb els protagonistes, expositors, parelles i organitzadors. També descobrim el lloc per excel·lència per casar-se a Calella, el Far. Parlarem de l'èxit de 100 metres a la taquilla i també de la mort d'una de les cares visibles en la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica. Parlarem del decret que complica la tasca burocràtica dels agrupaments escoltes, com el cau de Calella, i avui parlarem de fures. S'han de censar igual que els gossos i els gats, i avui, amb un veterinari, sabrem com s'han de cuidar i què les fa especials. I acabarem amb un avanç dels resultats esportius de la jornada. Doncs comencem. Com dèiem en titulars, Expo Nubis ha estat aquest cap de setmana punt de visita per a aquelles parelles que estan preparant el seu casament. La Fira Nupcial de l'Alt Maresme tancava diumenge la cinquena edició amb un nou format més reduït i concentrat a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. Allà hi han pogut trobar un ampli ventall d'empreses de serveis, com ara restaurants i hotels on celebrar-hi l'àpat, també fotògrafs o botigues de roba de cerimònia.
Els visitants acudeixen a Expo Nubis bàsicament per agafar informació i també contrastar preus. Així ho explicaven a Ràdio Calella Televisió algunes parelles.
I hem trobat bastant les coses que estàvem buscant. Teníem pensat alguns hotels i, bueno, i realment els hem trobat aquí i ens han pogut detallar més la informació que volíem.
Ens ha servit per agafar informació pel nostre casament. Bastanta informació.
Sí, teníem restaurant, però bueno, ens faltaven tratges, joieria i tot això, i bueno, hem agafat idees, la veritat és que sí.
Nosaltres la primera vegada que venim a una fira i de moment molt interessant.
Per agafar idees i tenir contactes de gent, va bé.
I entre els expositors, expectatives de tancar algun contracte i treure rendiment a la seva participació a Expo Nubis. Per a molts, la seva primera vegada a la Fira Nupcial de l'Alt Maresme, organitzada per Festa Music Group.
És una fira reconeguda, amb el món nupcial és coneguda, no? Vindrà molta gent, sobretot el tema de passarel·les i desfilades que fan, vindrà molta gent. Esperem que com a mínim vingui la gent que va venir l'any passat.
De moment molt bé, han passat molts nuvis interessats i ja hem tancat alguna coseta i la veritat és que ho valoro positivament. És la meva primera fira i m'he estrenat bé, diria.
Ara aquest és el primer any que vinc aquí i en principi sembla que molt bé, la gent ve molt disposada i ara falta veure després de la fira com va les reserves, que això és el que interessa.
Els 5 anys que es fa la fira, els 5 anys que estem aquí. Aquest any una miqueta més fluixet, un palet menys, però la part positiva és que totes les parelles que passen, tots molt receptius.
Per la seva banda, el director d'Expo Nubis, Frank Cardó, posava de relleu la procedència d'algunes de les parelles que s'han acostat fins a l'espai firal, un element a valorar positivament, deia Cardó.
Hem tingut molts nubis que han vingut de lluny aquest any. Inclús ahir vaig preguntar a alguna parella que havia vingut des d'Andorra o des de Lleida, expressament per veure l'Expo Nubis, i a mi m'ha sorprès molt, no? O sigui, vol dir que la campanya publicitària que hem fet a nivell de xarxes socials i de bodes.net ens ha funcionat molt bé.
Expo Nubis té la col·laboració de l'Ajuntament de Calella i la Diputació de Barcelona, els responsables del qual van assistir a la inauguració oficial divendres a la tarda. Dissabte i diumenge van celebrar-se les desfilades que Ràdio Calella Televisió va emetre en streaming i que es poden recuperar al web radiocalella.cat.
I en aquesta fira d'Expo Nubis, Calella ja ha pogut posicionar el Far com a espai de celebració de casaments. En només un any s'han duplicat el nombre de cerimònies civils que s'han celebrat al recinte, l'ús del qual està regulat per mitjà de les ordenances fiscals. L'Ajuntament de Calella va establir una taxa que pot arribar als 375 euros, tot i que els empadronats a la ciutat reben una bonificació de 120 euros.
L'alcaldessa de Calella ha fet notar l'interès creixent de les parelles pel Far com l'escenari del seu casament civil. Ho deia en el marc de la inauguració d'Expo Nubis. Escoltem Montserrat Candini.
Arreu del país que ens demanen el Far per venir a casar, no? I en aquest sentit doncs ja hem avançat amb un altre element més, que és, diguem, tenir preparat tota aquella estructura per poder fer, doncs, diguem, tot el catering, perquè doncs les persones que puguin tenir interès puguin fer tot l'esdeveniment, doncs tant de casaments com de batejos com el que siguin, ho puguin fer-ho, no?
I la procedència dels nuvis és diversa, d'arreu de Catalunya, fent que els calellencs deixin de ser-ne els majoritaris. El juny és el mes que concentra un major nombre de cerimònies civils al far. Aquest 2016, una desena del total de 26 que s'hi han celebrat entre abril i octubre, l'any passat van ser només 11. El preu de casar-se al far de Calella varia. Si la data cau entre setmana i no és cap dia festiu, costa 250 euros. Si és el cap de setmana o un dia festiu, llavors la taxa arriba als 375 euros, sempre i quan el temps d'ús del recinte no superin una hora. Com dèiem, els calellencs gaudeixen d'una bonificació de 120 euros.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim endavant a l'Infovespre. En el primer cap de setmana a les cartelleres dels cinemes de tot l'estat, la pel·lícula 100 metros ha aconseguit entrar en el top 10 de les pel·lícules més taquilleres del cap de setmana, segons dades provisionals que avui publiquen alguns portals especialitzats. El film, inspirat en la història real de Ramon Arroyo, ha entrat a la sisena posició d'una classificació que una setmana més encapçala Trolls, la comèdia musical d'animació infantil produïda per DreamWorks.
La pel·lícula de Marcel Barrena, amb la parella d'actors Dani Rovira i Cara Elejalde com a protagonistes, ha entrat al top 10 de la taquilla del passat cap de setmana per darrere de la pel·lícula d'animació de 3D Trolls. El film, que mostra algun dels paisatges de Calella quan el protagonista està completant l'Iron Man, ha superat, això sí, altres grans produccions nord-americanes com La xica del tren, basada en la novel·la homònima de Paula Hawkins i que protagonitza Emily Blunt.
La fantàstica Un monstruo viene a verme li segueix en segona posició i es confirma que serà la més taquillera de l'any a Espanya amb una facturació de més de 10 milions d'euros i més de 3 milions i mig d'espectadors.
En tercera posició, al box office de la primera setmana de novembre a Espanya hi ha Sully, la pel·lícula inspirada en el pilot d'avió que va forçar un amarratge d'un Airbus sobre el riu Hudson, salvant la vida de tot el passatge. Doctor Strange en quarta posició i el thriller de terror Ouija cinquena.
Doncs bé, parlem també de la malaltia de l'esclerosi lateral amiotròfica. Si 100 metres parla de l'esclerosi múltiple, en aquest cas l'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica, hem de comentar que aquest cap de setmana ha mort Jano Galán, una persona afectada d'ELA i que havia esdevingut una de les cares visibles de la lluita contra l'esclerosi lateral amiotròfica. Ha mort just després d'haver fet els 40 anys.
Ell, com molts altres afectats, ha estat un exemple de superació fins a l'últim moment. A Espanya hi ha prop de 4.000 persones afectades per una patologia que, de moment, no té cap tractament. La Fundació Miquel Valls, amb seu a Calella, tenia afinitat i contacte amb aquest home i d'ell n'ha parlat la directora de la Fundació Miquel Valls, Esther Sallés.
Va ser una persona molt activa a l'hora de donar a conèixer la malaltia i potenciar tot el que és fomentar tot el que és la investigació de la malaltia. Ell tenia contactes, era una persona coneguda i ho va aprofitar. Nosaltres en Jano el coneixem pràcticament des de que el van diagnosticar el juny del 2012 i també el veiem a la unitat de l'Hospital de Bellvitge de la qual formem part.
La Fundació Miquel Valls ofereix servei als afectats i als seus familiars a través d'equips interdisciplinaris que aborden tot el procés d'una malaltia que qualifiquen de molt cruel.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Són les 7 i gairebé 39 minuts. Els moviments que treballen en el lleure, com ara els agrupaments escoltes i guies, acaten amb resignació un nou decret que ha entrat en vigor aquest 1 de novembre i que introdueix modificacions en aquestes activitats.
Un dels canvis més significatius és l'obligatorietat de notificar les activitats d'una durada igual o superior a 2 nits consecutives. A partir d'ara, s'han de notificar totes les sortides de cap de setmana i això, segons el comissari de la demarcació de Girona dels Minyons, escolta, i a Sant Jordi, el calellenc Àngel Badalló representa un enrenou i més burocràcia. Badalló considera que el nou decret és molt més restrictiu i els treu autonomia a l'hora de planificar les activitats.
No ens agrada, el moviment no ens agrada perquè ens treu facultats que abans teníem. Vull dir, podíem marxar tranquil·lament dues nits sense cap problema. Ara, en aquestes dues nits, no podrem marxar, haurem de notificar amb tota la documentació, tota la paperassa que s'haurà de gestionar per poder complir amb aquest decret amb aquestes dues nits. Ho veiem com una pèrdua de, doncs, drets adquirits que teníem, com una pèrdua de poder fer lleure de manera voluntària, doncs cada vegada es va restringint més aquesta forma de fer lleure i anem perdent una mica tot el que havíem fet i estarem més controlats.
Segons Àngel Batalló, que també és excap de l'agrupament Escolta'm Negra de Calella, amb aquest nou decret de la Generalitat està professionalitzant molt el sector del lleure i els diferents moviments que hi treballen no ho veuen amb bons ulls, tot i que ho acaten.
Nosaltres des del món del lleure entenem que s'està professionalitzant massa el sector del lleure i llavors per això surten aquestes normatives i bueno, hem batallat perquè no se'ns apliqués a tots el mateix, però no ho hem aconseguit i haurem de catar la normativa i ens hi ficarem amb bona cara i amb il·lusió i afrontant les dificultats sense por, però amb aquesta càrrega que representa aquest nou decret.
El nou decret també regula algunes activitats esportives dins el món del lleure i modifica les ràtios que han de complir l'equip de CAPS, de manera que sempre que hi hagi menors de 16 anys serà obligatòria la presència de dos monitors.
Segons la Generalitat, amb aquest nou decret es vol adaptar a les noves realitats socials i incrementar la qualitat i la seguretat de totes les activitats de lleure.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Ajuntament de Calella recorda als propietaris de gossos, gats i fures que tenen l'obligació de portar la placa identificativa quan circulen pels espais públics en general i també en els de concurrència pública, a més d'estar xipats i censats. El xip i el cens permet trobar ràpidament els propietaris dels gossos. Per tant, durant la propera setmana s'instal·laran punts d'informació en diversos llocs de la ciutat per facilitar als propietaris d'animals de companyia el procés de cens. Es tracta d'una inscripció obligatòria, gratuïta i exempta de taxes. Abans de la inscripció de l'animal al cens municipal, un veterinari l'ha d'haver identificat amb un microxip.
Demà el punt d'informació està situat al carrer Església, cantonada amb el carrer Indústria, i dijous, dia 10, estarà a la plaça de l'Església. En tots dos casos, es muntarà el punt d'informació de 10 a 1 del migdia i de 5 a 7 de la tarda. A més dels punts d'informació, es pot censar un animal domèstic qualsevol dia de l'any a l'Ajuntament de Calella. Al fer-ho, s'entrega un pulveritzador i un dispensador de bosses i posteriorment se li dona una placa d'identificació de l'animal. Els gossos potencialment perillosos només es podran censar presencialment a l'Ajuntament.
No portar un gos censat pot comportar multes d'un màxim de 500 euros si la infracció és lleu i si l'animal és de raça potencialment perillosa, fins a un màxim de 2.404 euros.
També val a dir que l'Ajuntament de Calella ha signat un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya que permetrà que l'Ajuntament pugui accedir a les dades que es deriven de la identificació veterinària de l'animal i també les dades bàsiques de la persona propietària.
Doncs a l'encapçalament d'aquesta notícia dèiem propietaris de gossos, gats i fures i sobte que ja s'inclogui aquest tercer animal, una fura, com a habitual a les llars calellenques en la nota de premsa que ha comunicat l'Ajuntament. I ens sorgeix la pregunta de si una fura és un animal domèstic ja força comú o si cada cop hi ha més gent que en té. Per això saludem a Alfons Martínez, veterinari de la Clínica Veterinària Zoològica de Poblenou, a Pineda. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem de les fures, perquè com dèiem ara en l'encapçalament d'aquesta notícia, gats, gossos i fures deien que s'han de tenir censats i arran d'això ens ve aquesta pregunta. Hi ha molta gent que tingui fures?
Bueno, actualment hi ha molta gent que té fures, el que passa que és un animal de companyia que cada cop n'hi ha menys, no? per una sèrie de cuidados que els fan diferents al que són els gats i els gossos, no? Llavors, el fet que hagin d'estar censats com els gossos i els gats és pel fet de que també són transmissors de la ràbia, per aquesta raó.
Perfecte.
Llavors, les fures, doncs, se'ls han de vacunar de ràbia als 3 mesos i del brom als 2 mesos.
I quines són les cures que s'han de tenir quan tens una fura a casa? Suposo que ha de ser diferent que un gat o un gos o no? Va més o menys pel mateix camí.
Home, va més o menys pel mateix camí. El que passa és que bueno, les fures són animalons molt entremaliats, llavors hem de tenir molta més cura que no pas amb un gos i un gat, no? El pinso que els hem d'oferir és un pinso que compleix amb els seus requeriments nutricionals, que és un nivell concret de proteïna i de greix, i per això no els podem oferir un pinso, per exemple, de gos. El pinso que més s'apropa a les seves necessitats és el pinso de gat, però ja al mercat hi ha pinsos de fura.
Mm-hmm. I els podem tenir sols per la casa com tindríem un gos o tindríem un gat, o no, han d'estar sempre tancats perquè si no ho fan malbé tot?
Pues són animals que bueno, que si són, estan ben educats i són dòcils, poden estar, diguéssim, sueltos per casa. El problema és aquest, que són animals que són bastant entremaliats i es poden, bueno, poden ficar-se a llocs on els gats i els gossos no hi arriben.
Mm. I són animals tan intel·ligents com ho poden ser els gossos, per exemple, com ho poden ser els gats, a l'hora d'educar-los i fer-los creure, una fura és més fàcil?
La intel·ligència d'una fura es pot comparar perfectament amb un gos i un gat. Són animals molt intel·ligents, són animals que a la natura són depredadors i, bueno, se les busquen, són animals que són molt, molt intel·ligents.
I em comentaves al fons que sí, que hi ha força gent que aquesta època, bueno, que en aquests anys, vaja, té fures.
Hi ha molta gent que té fures. Fa qüestió de 10 anys es van posar molt de moda. Va tenir molt d'èxit perquè és un animal que és, amb l'amo és molt manyac. I actualment el que estem veient és que hi ha pues, una baixada en el número de fures, diguéssim, que acudeixen a les clíniques veterinàries, bueno, perquè és un animal, és molt manyac, és molt maco cuidar-los, et reconeixen, poden jugar amb tu com juga un gos amb tu, perfectament. Però són animals que desenvolupen malalties de tipus crònic pues, a una edat, per exemple, de 2-3 anys. I bueno, això fa que bueno, és un animal que fa una mica, fa patir més que un gos i un gat.
No duren tant, podríem dir.
Home, l'esperança de vida és menor. És menor. Però bueno, és un animal totalment recomanable com a mascota. Desenvolupen malalties com un lipredenocorticisme, que és una malaltia de les glàndules adrenals, que són les glàndules que hi ha a sobre dels ronyons. De vegades és conseqüència de la castració, perquè són animals que escapen, diguéssim, que es castren normalment pel fet de que tenen, això sí, un desavantatge, que és que fan una olor, fan un ferum que és una mica més fort que no pas el del gos i un gat, i en el cas de les femelles tenim un problema que és l'hiperestrogenisme, que és les fures femelles ovulen només quan el penis entra dintre de la vulva, són d'ovulació induïda que es diu, doncs trobem femelles que estan contínuament produint estrogen fins que no ovulen, no el deixen de produir, i aquests nivells tan alts d'estrògens a la sang fan que els hi baixin les defenses i que tinguin una sèrie de problemes del tipus crònic. Mm-hmm. Per això les femelles és recomanable d'esterilitzar-les.
Doncs hem conegut alguna cosa més, coses molt interessants al voltant del món de les fures, que com dèiem, doncs també s'han de censar, igual que els gossos, igual que els gats, amb un microxip també, i portar-les al veterinari, que per això, doncs ara mateix Alfons Martínez ens explicava les cures que s'han de tenir d'una fura, un animal que es va posar de moda, deies Alfons, fa uns 10 anys, que sí que és cert que per al carrer de tant en tant se'n veu alguna i sobta per això, a l'hora que en veus alguna passejant o així, sobta encara.
Sobte, però a veure, són animals molt macos i són animals que creuen també, no? Que els crides hi venen. Llavors, són un animal molt vàlid per ser mascota, però hem de tenir en compte aquests punts, no? Que ens podem trobar amb això, amb malalties que normalment no tenen els gossos, que no tenen els gats, i una sèrie de requeriments molt específics que els hem de complir perquè la mascota tingui una bona salut.
Doncs moltíssimes gràcies, Alfons Martínez, veterinari, per haver-nos explicat el món de les fures en aquest espai a l'Infovespre. Moltíssimes gràcies i a veure doncs, si continua havent-hi fures pel carrer, que com dèiem doncs, són un animal una miqueta desconegut encara per al gran públic, però força agradable. Moltes gràcies.
D'acord. Adéu, gràcies.
Doncs bé, parlàvem que aquesta setmana hi haurà diversos punts on poder censar els animals. Doncs també hem de dir que tota aquesta setmana el nostre municipi acollirà una unitat mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres per realitzar una campanya gratuïta de prevenció del glaucoma i de degeneració macular.
La unitat mòbil estarà situada a la plaça de l'Església i atendrà els interessats de 10 a 2 del migdia i de 3 a 6 de la tarda.
El glaucoma és una malaltia que, si no es tracta, pot lesionar irreversiblement el nervi òptic fins a destruir-lo, causar la pèrdua de visió i fins i tot una ceguera parcial o total.
De fet, el glaucoma és la segona causa de ceguera en tot el món i la seva prevalença augmenta amb l'edat. A més, aquesta és una malaltia que en un principi no presenta símptomes i, per tant, són molt necessàries les revisions oftalmològiques per la seva prevenció i detecció.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Falten 10 minuts per les 8. Per Nadal i per Reis es registra un nivell més alt de consum, que creix l'afluència de compradors a les botigues, però creix, en canvi, molt poc la contractació de treballadors que reforcen les plantilles dels establiments.
Segons l'estadística de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, en el seu report d'Artur es constata una disminució mínima de la desocupació en tancar el mes de desembre i en comparació amb el novembre. N'ha parlat el secretari comarcal de la UGT al Maresme, Lluís Torrents.
Són contractes molt efímers, alguns d'ells contractes d'hores, altres de dies. Creiem que és injust aquesta contractació temporal, moltes vegades va en detriment de la contractació indefinida, que és una contractació estructural i, per tant, la que correspondria realitzar.
Torrents ha afegit que a vegades l'augment de feina a botigues i restaurants l'assumeixen els treballadors fixes fent hores extra.
I acabem amb un apunt de serveis. Demà dimarts, dia 8, s'iniciaran els treballs d'asfaltat a dos carrers de Calella.
Són els carrers Montnegre, entre el carrer Joan Maragall o el seu final sense sortida, i el carrer Joan Maragall, des del carrer Montnegre fins al carrer Vall de Roure. Les obres s'allargaran fins dimecres al dia 9.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim. Les condicions de ton enemic sàpies, ell no les teues.
És a dir, coneix les mancances del teu enemic, però que ell no conegui les teves.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Sintonia que ens indica que és temps de parlar d'esports i com cada dilluns els esports els tractem fent un abans dels continguts que tindrem d'aquí una estona al programa La Banqueta. Salvador Itxar, bona nit.
Què tal, bona nit? Doncs mira, avui a La Banqueta a partir de les 8 del vespre analitzarem la victòria del Club de Bàsquet Calella a la pròrroga, una vegada més, per 72-68, com també la derrota en aquest cas de les noies del Club Bàsquet Calella a la pista del Casanen 54-52. Els nois van guanyar casa contra el Minguella. També analitzarem la primera derrota de la Unió Esportiva Handbol Calella, que es manté com a líder. Van perdre 26-23 a la pista de Terrassa. Els seus perseguidors, la Garriga i el Sant Andreu, van empatar. Per tant, els calellencs continuen com a líders a la Lliga. Pel que fa a les noies de tenis taula, aquest cap de setmana van perdre contra el totpoderós Cartagena per 2-4, però atenció, els dos punts aconseguits en dos fantàstics partits de Gaby Fecher, que va guanyar a les dues jugadores xineses internacionals de les cartaginenses. I acabarem parlant de futbol. El Club de Futbol Calella aquest cap de setmana havia de jugar al camp de l'Iluro, però per un problema amb una torre de llum aquest partit no es va poder disputar, però sí que parlarem de futbol perquè el proper cap de setmana a Calella es jugarà un apassionant Calella-Sant Pol B, derbi, i parlarem amb els dos entrenadors, tant del calellenc com amb el de Sant Pol.
Doncs això serà d'aquí a pocs minuts, a les 8, començarà una nova edició del programa La Banqueta. Gràcies, Salvador.
Fins ara.
Doncs nosaltres anem acabant l'Info Vespre, ho fem amb la previsió del temps.
Jornada amb el cel mig ennuvolat que ens ha deixat ruixats dispersos. La temperatura màxima es troba en descens. Per demà, domini de l'ambient assolellat amb el cel poc ennuvolat. Al llarg de la tarda arribaran núvols mitjans i prims. La temperatura mínima semblant a la d'avui i la màxima serà lleugerament més alta. Hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable.
Doncs fins aquí l'Info Vespre d'avui, dilluns, dia 7 de novembre. Trobaran més informació a la nostra pàgina web, ja se la saben, www.radiocalella.cat, també al Facebook i al Twitter. Que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.